Anem, que és més.
Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Junts per Catalunya no li assegura la resta de legislatura a Pedro Sánchez si no concreta com es compliran els acords presos a Brussel·les el novembre de 2023. Maria Pagès.
El president s'ha reunit amb Jordi Turull i Míriam Nogueras a la Moncloa per explorar si manté el suport de Junts després de la crisi al PSOE. El secretari general de Junts adverteix que caldrà concretar el compliment dels acords de Brussel·les.
Nosaltres hem quedat unes coses amb el president Pedro Sánchez, ens les ha de concretar, ens les ha de dir i a partir d'aquí nosaltres prendrem les nostres decisions. Avui ha estat la primera trobada, hem parlat molt clar i a partir d'aquí n'hi ha d'haver-hi més abans de prendre una decisió, sobretot quan ell ens concreti com i de quina manera té previst la continuïtat de la legislatura i com i de quina manera té previst i ens pot garantir el compliment de la lletra i de l'esperit de l'acord de Brussel·les.
L'informe del govern espanyol sobre l'apagada assenyala Red Eléctrica i els operadors com a responsables i detecta vulnerabilitats.
El govern espanyol ha presentat aquest dijous els resultats de l'informe que va encarregar per determinar les causes de l'apagada que el 28 d'abril va deixar les fosques la península Ibèrica durant prop de 12 hores. Sara Agüesten és la ministra de Transició Ecològica.
Ese trabajo ha permitido alcanzar dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, se concluye que no existe evidencia de ciberincidente o ciberataque como causa de la crisis energética, ni en el operador ni en los distintos niveles. Sin embargo, lo que sí puedo decir y poner de manifiesto hoy es que sí se han identificado vulnerabilidades, carencias o malas configuraciones de medidas de seguridad.
19 detinguts en una operació policial contra el Top Manta Salou, el tarragonès, en què també s'ha decomissat material falsificat.
Els agents han fet una desena d'escorcolls a Salou, Reus i les Borges del Camp, al Baix Camp, que han generat una resposta violenta d'un grup de manters.
Ràdio Cambrils, Margarida Mallol.
Fons dels Mossos d'Esquadra han indicat a Ràdio Cambrils que si bé l'operació a Salou ja ha acabat, continua oberta a altres llocs i no es descarten més detencions.
En cultura, la Patum de Berga ja comença a escalfar motors per celebrar una de les festivitats més importants de Catalunya.
Demà comencen els actes principals, però aquesta tarda ja està en marxa la Patum de la Llar, dedicada i feta per les persones amb diversitat funcional.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol arrencar amb bon peu la final de la primera masculina de futbol sala.
Els blaugranes han iniciat des de 3:15 l'eliminatòria definitiva per intentar guanyar el títol de Lliga. Els jugadors dirigits per Tino Pérez s'enfronten al Cartagena al Palau en una sèrie al millor de 5 partits. El Barça, que ja guanya 2-0 a l'inici de la primera part i que té el factor pista favorable, s'enfronta al vigent campió de primera i necessita guanyar per aconseguir el bitllet per disputar la Champions de la pròxima temporada.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un dimarts molt calorós i, de fet, avui aquesta temperatura que ha pujat més que ahir. També arran de mar ha pujat més la humitat i, en qualsevol cas, parlem d'una situació completament estiuenca, canicular, quan encara falten ben bé 5 dies perquè comenci aquesta nova estació. També aquesta mateixa calor ha desembocat en algun ruixat molt puntual que ha anat caient i que encara cau, de fet, a l'Alt Berguedà, en alguns indrets del Cadí, també de la comarca del Ripollès. En aquests indrets del Prepirineu Central, aproximadament, fins aquesta vesprada tindrem algun xàfec local. També a l'extrem sud de l'Ebre, cap a ja les comarques de Castelló, alguna tempesta. La resta del país, un temps més tranquil, també demà, i només despertarem amb alguns núvols a les Terres de l'Ebre, que es desfaran de seguida. Demà tornarà a fer molta calor i molta xafogor, i a la tarda, novament, alguna nuvolada amb alguna gotellada, algun ruixat local, bàsicament a l'Alt Pirineu gironí. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. De moment, la circulació és més complicada, on hi ha més volum, vaja, a aquesta hora de la C58, fa una estona, a causa d'un accident a Badia del Vallès, en sentit Barcelona. Hi ha dos carrils ocupats ja fa una estoneta. Això va generant lentitud amb aturades més enrere, en uns pràcticament 5 quilòmetres des de Sant Quirze del Vallès fins a Badia, com dèiem, en sentit sud, en aquesta autopista del Vallès. De la resta, en principi, no és una tarda complicada. Hi ha volum, hi ha intensitat, altres punts, la P7 a Barberà de Vallès, per exemple, en sentit sud, la C58, la C33, les dues de Montcada cap al Nus, d'entrada a Barcelona, o també la C32 a la zona del Prat i de sortida, en sentit Castelldefels. És tot de moment, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho dèiem en titular, Junts per Catalunya no li assegura la resta de legislatura a Pedro Sánchez si no concreta com es compliran els acords presos a Brussel·les el novembre de 2023.
Avui Pedro Sánchez, que no compareixerà al Congrés fins al 9 de juliol per donar explicacions pel cas Cerdán, s'ha reunit amb els màxims dirigents de Junts a Madrid. Jordi Turull i Míriam Nogueras li han exigit més reunions i concrecions per prendre una decisió. Tot plegat avui que el president espanyol ha fet arribar una carta a la militància en què promet continuar lluitant i considera que el partit està davant una operació de demolició moral.
La reunió amb Junts arriba després de la que va mantenir ahir amb Yolanda Díaz i finalment serà demà, quan està previst que Pedro Sánchez es reuneixi amb Gabriel Rufián, d'Esquerra. Irene Sagalés.
Ha estat més d'una hora i mitja de reunió a la Moncloa entre Jordi Turull, Míriam Nogueras i Pedro Sánchez. Junts li ha advertit al president espanyol que no té garantida la legislatura i reclama més reunions i concrecions per a decisió. Jordi Turull és el secretari general de la formació.
Nosaltres hem quedat unes coses amb el president Pedro Sánchez, ens les ha de concretar i a partir d'aquí nosaltres prendrem les nostres decisions, sobretot quan ell ens concreti com i de quina manera té previst la continuïtat de la legislatura i com i de quina manera té previst i ens pot garantir el compliment de la lletra i de l'esperit de l'acord de Brussel·les.
A la sortida, Turull ha remarcat que el partit ja estava al límit de la confiança amb el govern espanyol abans de l'esclat del cas Cerdán. La reunió amb Junts tenia especial rellevància perquè Santos Cerdán era el principal interlocutor del PSOE amb el partit de Carles Puigdemont. Per aquest dimarts també estava prevista una reunió amb el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, però finalment la trobada s'ha ajornat fins demà dimecres.
Ho dèiem en portada, Pedro Sánchez ha enviat una carta a la militància del PSOE on defensa la seva resposta davant l'escàndol pel cas Santos Cerdán. Es referma en la voluntat de continuar el govern espanyol i denuncia el que qualifica com a operació de demolició moral.
A la missiva, el secretari general del partit reconeix que la decepció és enorme, però que cal seguir lluitant per impulsar polítiques públiques en la sanitat, l'habitatge, l'ocupació o les pensions. El president del govern espanyol diu a més que cal fer-ho amb la mateixa il·lusió i ganes que el primer dia, i encara més si és possible, perquè ha afegit els socialistes sempre s'han fet més forts davant les adversitats. Després de la reunió del Consell de Ministres, la seva portaveu, Pilar Alegría, ha defensat novament la ràpida actuació feta amb el cas Cerdán.
Ninguna organización está exenta o está libre de poder tener algún caso de corrupción. Aquí la diferencia es cómo se actúa. Y aquí desde el primer momento siempre se va a actuar igual, con contundencia, de cara y tomando medidas desde el minuto uno.
I també el govern de la Generalitat considera lamentable, vergonyant i insuportable el comportament recollit en el cas Santos Cerdán. Però assegura que aquesta crisi no afecta per res l'executiu. De fet, mantenen que el finançament singular no es veurà afectat i confien que hi haurà una nova reunió bilateral per final de mes. Mont Carvajal.
La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que el govern manté la intenció de reunir-se amb el govern central per tancar el finançament singular segons el previst, és a dir, aquest mes de juny. Ara bé, falten 12 dies i encara no hi ha data. Ha dit que ja era una qüestió complexa i que no té res a veure amb la crisi al PSOE creada pel presumpte cas de corrupció de Santos Cerdán, que ha commogut Paneque.
És vergonyant i fins i tot diria insuportable en algunes ocasions veure el comportament o certificar el comportament d'algunes persones vinculades a la família política que representa. Ara bé, vostè em deia quina és la diferència. Miri, en el cas del Partit Popular s'estava parlant d'un finançament sistèmic respecte al partit. Aquí estem parlant del comportament de tres persones concretes que han estat apartades.
La consellera ha assegurat que aquest cas no impactarà per res en el funcionament del govern català ni en els acords assolits amb Esquerra i els Comuns. Precisament s'ha mostrat optimista pel que fa a l'acord sobre l'empresa mixta que gestionarà Rodalies.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I l'altre titular del dia, el govern espanyol ha presentat aquest dijous els resultats de l'informe que va encarregar per determinar les causes de l'apagada que el 28 d'abril va deixar a les fosques la península Ibèrica durant prop de 12 hores.
L'informe del govern espanyol sobre l'apagada assenyala Red Eléctrica i els operadors com a responsables i detecta vulnerabilitats.
Sònia Kerr.
La ministra de Transició Ecològica, Sara Hagesen, ha fet una primera valoració després de la reunió del Consell de Ministres. Les principals conclusions són que es descarta del tot que fos un ciberatac o un ciberreincident, però això sí, que es posa de relleu una certa vulnerabilitat de tot el sistema elèctric.
Ese trabajo ha permitido alcanzar dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, se concluye que no existe evidencia de ciberincidente o ciberataque como causa de la crisis energética, ni en el operador ni en los distintos niveles. Sin embargo, lo que sí puedo decir y poner de manifiesto hoy es que sí se han identificado vulnerabilidades, carencias o malas configuraciones de medidas de seguridad que sí pueden exponer las redes o los sistemas a potenciales riesgos futuros.
AGSEN ha posat en valor que només ha entregat 49 dies en fer l'informe, que és la meitat del temps que dona la Unió Europea per conèixer els resultats en casos com aquest.
En successos, 19 detinguts en una operació policial contra el Top Manta a Salou, al Tarragonès, en què també s'ha decomissat material falsificat.
Els agents han fet una desena d'escorcolls a Salou, Reus i les Borges del Camp, al Baix Camp, que han generat una resposta violenta d'un grup de manters.
Ràdio Cambrils, Margarida Mallol.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut 18 persones aquest matí a Salou en un dispositiu contra una organització criminal dedicada a la venda i distribució de material falsificat i amb destinació al Top Manta. Fons dels Mossos d'Esquadra han indicat a Ràdio Cambrils que si bé l'operació a Salou ja ha acabat, continua oberta a altres llocs i no es descarten més detencions. Encara hi ha un altre detingut, tot i que aquest ha estat acusat de desordre públic. Durant l'actuació, un grup de persones s'han concentrat al carrer i han llançat objectes com a protesta per les detencions. El dispositiu policial ha començat a les 6 del matí, agafant per sorpresa els detinguts. S'han fet escorcolls a una desena d'habitatges i s'ha confiscat el material que s'ha trobat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Els joves de fins a 35 anys que vulguin adquirir un habitatge podran sol·licitar un préstec a l'Institut Català de Finances per valor del 20% del pis a partir del 30 de juny. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
La Generalitat oferirà una nova línia d'ajudes de fins a 50.000 euros per poder pagar l'entrada del seu primer pis, una mesura que ataca la impossibilitat dels joves per emancipar-se i a la mateixa vegada fa créixer el parc d'habitatge protegit. Estem parlant de vivendes que estan al mercat i adquiriran aquest cartell inamovible després de l'adquisició. Els préstecs cobriran el 20% del valor de l'immoble i tindran un 0% d'interès i no s'haurà de retornar fins que la hipoteca estigui pagada. La mesura està orientada a que el 20% surti d'aquesta nova línia d'ajuts i el 80% de les entitats bancàries que s'han sumat a la iniciativa per agilitzar tràmits i sinergies. Poden accedir joves fins a 35 anys inclosos i la mesura inicialment està pensada per 5 anys, és a dir, fins al 2029, on s'invertiran 500 milions d'euros.
També el preu mitjà del lloguer ha caigut un 4,9% a Catalunya un any després de l'aplicació del topall de preus.
Pel que fa a Barcelona, la reducció és encara més marcada i arriba gairebé al 9%. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha celebrat les dades però ha advertit que encara no s'ha arribat al final del camí.
El govern amplia la plantilla de...
El resultat del primer any d'aquesta contenció de rendes en les zones de mercat tensionat, per tant, és una valoració ja de 4 trimestres de tot un any sencer que ens marquen una tendència de correcció i d'estabilització dels preus de lloguer.
Tot i això, les dades del govern també mostren un increment dels contractes de lloguer de temporada que s'han disparat un 52%.
Encara parlant d'habitatge, ultimàtum de l'Ajuntament de Barcelona a Airbnb.
Ja amenaça la plataforma amb activar la via penal si manté anuncis de pisos turístics il·legals al seu web. Segons l'últim recompte del consistori, en tenia prop de 800. Per la seva banda, Airbnb considera que l'alcalde utilitza la plataforma i el lloguer de curta durada com a caps de turc.
Jordi Casino.
Aquest ha estat el resultat de la reunió que aquest dimarts han celebrat a Jaume Collboni i el màxim responsable de la plataforma a la península Ibèrica, Jaime Rodríguez de Santiago. Una trobada on l'alcalde li ha plantejat fer un nou conveni que s'adapti a la nova normativa que entrarà en vigor l'1 de juliol quan començarà a funcionar el registre únic a tot Espanya. I li ha reiterat que d'aquí a 3 anys tancaran els 10.000 apartaments turístics que hi ha a la capital catalana. Dues propostes que han estat rebutjades per Airbnb, un fet que no ha agradat gens ni mica a Collboni.
Hem percebut en aquesta plataforma un empitjorament de l'actitud pel que fa a la necessitat de combatre els pisos turístics il·legals a la ciutat de Barcelona. No permetrem cap empara de la il·legalitat i actuarem en el cas de que aquesta situació es prellongui en el temps.
Airbnb considera que la normativa actual a la capital catalana és arbitrària i draconiana i que les polítiques de Collboni són contradictòries. En un comunicat, la plataforma ha ofert el seu suport perquè la regulació a Barcelona permeti que els residents puguin oferir casa seva de manera ocasional, un model que diuen avalen des de Brussel·les els mateixos socialistes.
També en la plana social, el govern augmentarà en 1.650 places la plantilla de docents per al curs vinent i els professors coordinadors de matemàtiques cobraran un plus de 625 euros al mes.
L'executiu destinarà gairebé 1,5 milió d'euros en el conveni de col·laboració amb l'OCDE i rebaixarà els preus dels graus universitaris.
Mont Carvajal.
El govern amplia la plantilla d'educació en 1.650 places. Un miler seran docents de primària, secundària i formació professional. I es farà èmfasi en les escoles inclusives. A més, en 240 centres es durà a terme un programa específic de reforç de matemàtiques. Aquí, els coordinadors del programa tindran un plus de 625 euros mensuals. La consellera i portaveu Sílvia Paneque n'ha explicat l'objectiu.
Els nois i noies que necessiten aquesta educació personalitzada i especial, com la millora de les matemàtiques, que era una de les competències doncs, que es mostrava amb resultats no òptims, doncs aquests tres acords van tots buscant un mateix objectiu, que és recuperar l'excel·lència del resultat del sistema educatiu a Catalunya i, per tant, de la qualitat educativa dels catalans i catalanes.
La consellera ha concretat que es destinaran 1,4 milions d'euros al conveni amb l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, per millorar els resultats educatius. I pel que fa als preus de totes les universitats públiques i la UOC, es rebaixaran el curs vinent. Cada crèdit tindrà un preu únic de 17,69 euros i als màsters una rebaixa del 30%.
I encara parlant d'educació, el desplegament del pacte contra la segregació escolar s'ha analitzat aquest matí amb representants del món local en una jornada en què s'han posat sobre la taula dos nous reptes. Per una banda, la segregació residencial i la discriminació dins els propis centres educatius. Esther Minguell.
Tot i la reducció del 25% de la segregació escolar des que es va signar el pacte el 2019, la Sindicatura de Greuges de Catalunya alerta de dues dificultats per poder avançar en el seu desplegament. Una d'elles té a veure amb la tendència a la concentració en una zona d'un determinat perfil socioeconòmic, ho explica Aida Rodríguez, adjunta a la síndica per la defensa dels drets dels infants i adolescents.
Els municipis han de poder treballar aquesta segregació, no només la millora de barris, sinó la millora en aquesta perspectiva, no? Que és la de evitar combatre la segregació residencial, perquè té efectes també en els infants, en les escoles, genera desigualtats i, per tant, condiciona les seves possibilitats educatives.
Rodríguez alerta també sobre la pròpia segregació dins les escoles per la diferència racial i detalla altres aspectes a millorar, com la detecció precoç de l'alumnat vulnerable o la gestió de la matrícula viva. Tot plegat s'ha exposat a la jornada de seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar al món local, on hi han participat experts en l'àmbit educatiu i representants municipals com els alcaldes de Manresa, Mataró o Premià de Mar, que han exposat casos d'èxit i dificultats.
En territori, els bombers preveuen que la campanya forestal d'enguany es pugui intensificar a partir de la segona quinzena de juliol i per això fan una crida a no baixar la guàrdia. La Generalitat ha reforçat la campanya de prevenció d'incendis amb més recursos humans i també amb eines tecnològiques com la flota de drons. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
La sequera extrema dels últims 3 anys ha deixat un 28% d'arbres morts als boscos de Catalunya, que són combustible per als incendis. Això se suma que les pluges de la primavera han fet créixer el que s'anomena combustible fi, com és l'herba, que afavoreix la propagació del foc quan la vegetació s'assequi, cosa que ja està passant amb l'augment de les temperatures. Des del cos de bombers expliquen que de moment no s'esperen incendis que s'estenguin de forma ràpida, però sí que tindran capacitat de llançar focus secundaris a distàncies curtes. Etel Arilla és la sotsinspectora del GRAF, actuacions forestals dels bombers.
Amb aquesta herba propaguen els focs i va involucrant si hi ha matoll o si hi ha combustible una mica més gruixut. De moment no són focs ràpids, però sí que com que hi ha molt material fi, té molta capacitat de volar i de generar focos secundaris.
Davant d'aquest escenari, el govern català ha reforçat enguany la campanya forestal tant amb més mitjans humans com tècnics. Destaca la flota de drons que ajudaran l'obtenció de dades en el moment de prendre decisions estratègiques per extingir un incendi. Seran útils, sobretot en la supervisió nocturna dels focs, quan les aeronaus tripulades no poden volar.
També Medi Ambient, bandera negra aquest any per les platges de Barcelona, el Delta del Llobregat, les de Tarragona, Ascó i els municipis de Llançà i Lloret de Mar per contaminació o mala gestió ambiental. Les assenyala Ecologistes en Acció en el seu darrer informe.
Les platges de Barcelona estan molt contaminades per aigües fecals, empitjorades enguany per les pluges de la primavera que van desbordar els sistemes de clavegueram. Són les de Sant Sebastià i la Barceloneta. La ciutat té 15 dipòsits pluvials, explica l'organització ecologista, que amb la intensitat de les pluges de fa uns mesos van resultar insuficients. A les comarques de Girona, Ecologistes en Acció destaca amb una bandera negra el govern municipal de Llançà a l'Alt Empordà, perquè vol urbanitzar uns espais naturals del valor ambiental, la part final del Rec d'en Feliu i la Pineda de la platja de la Farella. Ho destaca Cristóbal López, de l'àrea de d'Ecologistes en Acció.
En Girona, de la playa La Farella y el Parque Natural Cap de Creus, de las pocas zonas, el pinar de la playa y el final del río, que además es zona inundable, ¿no?, en este parque natural, son de las pocas zonas que aún están libres de urbanizaciones y en cambio el propio ayuntamiento de Llançà hizo un plan general en el que quiere urbanizar y acabar con lo poquito que le quedaba de las zonas aledañas a las playas, que aún se mantenían vírgenes o por lo menos no urbanizadas, ¿no?
A Tarragona, la bandera negra és pel magatzem soterrani de CO2 que Repsol ha construït davant la costa de la ciutat i Ascó per la torre de refrigeració de la central nuclear, que s'ha convertit en una font de microplàstics que van a parar al riu Ebre. Ecologistes en Acció remarquen que Catalunya és el territori de l'Estat amb més pressió urbanística al litoral.
En cultura, la Patum de Berga ja comença a escalfar motors per celebrar una de les festivitats més importants de Catalunya. Demà comencen els actes principals, però aquesta tarda mateix ja està en marxa la Patum de la Llar, dedicada i feta per persones amb diversitat funcional. Allà hi tenim els companys de Televisió de Sabadell, Guillem Parramon. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs som just a la plaça de Sant Pere, on ara mateix doncs és plena a vessar. Centenars de persones s'han aplegat a aquesta plaça en aquest dimarts de Corpus i s'està celebrant la Patum de la Llar, una Patum adaptada, creada i organitzada per la Fundació La Llar, que el que busca és adaptar la tradició a tots els públics per tal de que les persones amb diversitat funcional puguin gaudir de la festa i puguin formar part de la festa. De fet, membres de la Fundació La Llar són els encarregats de carregar amb les bèsties, de carregar amb els personatges que formen part d'aquesta gran tradició. De fet, avui veurem un salt complet de la Patum de Berga, és a dir, no és tan llarga com la Patum tradicional, només es fa un únic salt complet, i a part d'això doncs, també hi ha diferents adaptacions per tal que aquesta sigui una festa accessible i que ho pugui gaudir absolutament tothom. Per tant, últims compassos d'aquesta Patum de la Llar, que donarà pas als actes principals de la Patum, que començaran demà dimecres.
I el Festival És Dansa reivindica el carrer i la natura en la seva 43a edició, David Navarro.
Udols, l'espectacle de la trompetista i cantant Alba Careta i el cantautor Enrio serà l'encarregat d'engegar el festival enmig de la natura la nit del dilluns 18 d'agost amb cançons de bressol tradicional. Un exemple d'una edició que, com ha explicat la seva directora Núria Feixes, surt a les places i a l'entorn natural.
Hem volgut sortir al carrer, hem fet moltíssimes propostes de carrer, per tant reivindiquem els espais, la plaça, els carrers, com perquè el públic tingui aquestes propostes culturals més a l'abast. Som de les Preses, un municipi de la Garrotxa. Tenim un patrimoni natural que no ens l'acabem.
A banda dels espectacles de tradició, amb actuacions, entre d'altres, de l'Espart Manresà, Mucha Muchacha o Xavier Gomà, enguany es posarà el focus a la cultura gallega. També destaca l'aportació internacional, amb actuacions de companyies de Mèxic, Colòmbia, Geòrgia i Benín.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquesta tarda ha arrencat la final del play-off pel títol de la primera masculina de la... El Palau Blaugrana, el Barça, que té el factor pista favorable a la final, rep el Cartagena, vigent campió de Lliga. El partit ha començat a 6:45 de la tarda, està a punt d'arribar al descans i guanyen els blaugranes per 2-0 amb gols de Dolfo i Mateus. El segon partit es jugarà dijous a la nit, també al Palau Blaugrana. Cal dir, cal avisar, que qui guanyi aquesta Lliga s'endurà el bitllet per disputar la Champions de la pròxima temporada. En futbol, a l'espera de poder fer oficial el fitxatge de Joan García, el Barça ha explicat que Gerard Martín ha estat operat amb èxit de la luxació de la base del cinquè metacarpià de la mà dreta. Es preveu que el lateral estigui disponible per a l'inici de la pretemporada. Martín es va lesionar amb la selecció espanyola durant el primer partit de l'Europeu Sub-21 que s'està disputant a Eslovàquia. A les competicions esportives, el futbol de casa nostra es tancaran el cap de setmana amb els partits definitius dels play-off d'ascens. El Nàstic jugarà al camp del filial de la Reial Societat amb l'objectiu de capgirar l'1-3 de l'anada per tornar a segona. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
No va ser el partit esperat ni desitjat per tothom i l'equip va cometre excessives errades defensives que va aprofitar molt bé el Sanse. Amb aquest resultat, l'entrenador del Nàstic, Luis César, buscava el perquè de la derrota. Deia que en una final de play-off no pot regalar tant. Al contrari, reconeix que els tres gols encaixats són evitables. El tècnic, tot i això, està convençut que hi ha eliminatòria.
Difícil, sí. ¿Es el resultado que yo quería? No, complicado también. Y mañana venimos aquí a buscar ser mejores el próximo domingo. Hay eliminatoria, es lo que puedo decir.
La plantilla que va descansar aquest dilluns han set avui els darrers entrenaments de la temporada. L'equip entrenarà cada dia fins dissabte al nou estadi a porta tancada i dissabte al migdia marxarà cap a Donosti per quedar concentrats i afrontar la final a Zubieta diumenge a les 8 del vespre, on han de guanyar per una diferència de 3 gols si volen ser nou equip de la Lliga Hypermotion.
Encara en futbol, Europa, que la temporada que ve jugarà la primera federació femenina, la segona categoria estatal, ha fet oficial la renovació de Clara Clemente. La migcampista continuarà una temporada més, la dotzena, defensant la samarreta escapulada. En bàsquet, el Baxi Manresa ha anunciat dues incorporacions, la de Hugo Benítez i també l'arribada de Gustav Knudsen, fins ara a l'Espriu belga. Josep Maria Herms és el president del bàsquet Manresa.
El club aposta per l'Europa d'aquest any que ve, ho hem dit des del primer dia, no depèn estrictament de nosaltres, hem quedat desens, però bueno, l'Eurocup la tenim allà, hi volem ser, hi volem treballar, i és una de les altres coses que s'estan fent, que s'estan treballant, s'està parlant amb ells.
I la penya de la Lliga Femenina anuncia la renovació de la base belga Alice Ramet, que arrencarà el seu segon curs a Badalona aquest estiu.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Hi ha coses que no passen de moda, però d'altres evolucionen. Quin llenguatge fan servir els joves? Quina música escolten? Quins interessos tenen? Com es manifesten artísticament? El seu estil de vida els porta segurament a veure la cultura d'una manera molt diferent. El Festival Sota la Palmera de Tarragona és una proposta cultural vibrant i diversa que s'ha consolidat com un referent de la cultura juvenil de l'estiu. Aquest any, a més, celebra el seu 15è aniversari. Hi trobareu prop d'una cinquantena d'activitats gratuïtes a l'Espai Jove a la Palmera i a diversos punts a la ciutat. Mostres d'art emergents en espais singulars, actuacions de música i dansa, pel·lícules sobre feminismes i migracions, nits temàtiques de folk i K-pop, i concerts de diversos artistes encapçalats per la SU. Tot plegat amb l'objectiu de fomentar la cultura juvenil i promoure l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada i interacció. Entre el 26 de juny i el 9 d'agost, 15a edició del Festival Sota la Palmera de Tarragona. Podeu consultar-ne tota la programació al web tarragonajove.org.
El diccionari Termcat.
Paraules noves que ja pots dir.
Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
Filmin, Netflix o la xarxa més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Junts per Catalunya no li assegura la resta de legislatura a Pedro Sánchez, sinó concreta com es compliran els acords presos a Brussel·les el novembre de 2023. Maria Pagès.
El president s'ha reunit amb Jordi Turull i Míriam Nogueras a la Moncloa per explorar si manté el suport de Junts després de la crisi al PSOE. El secretari general de Junts adverteix que caldrà concretar el compliment dels acords de Brussel·les.
Nosaltres hem quedat unes coses amb el president Pedro Sánchez, ens les ha de concretar, ens les ha de dir, i a partir d'aquí nosaltres prendrem les nostres decisions. Avui està la primera trobada, hem parlat molt clar i a partir d'aquí n'hi ha d'haver-hi més abans de prendre una decisió, sobretot quan ell ens concreti com i de quina manera té previst la continuïtat de la legislatura i com i de quina manera té previst i ens pot garantir el compliment de la lletra i de l'esperit de l'acord de Brussel·les.
L'informe del govern espanyol sobre l'apagada assenyala Red Eléctrica i els operadors com a responsables i detecta vulnerabilitats.
El govern espanyol ha presentat aquest dijous els resultats de l'informe que va encarregar per determinar les causes de l'apagada que el 28 d'abril va deixar les fosques la península Ibèrica durant prop de 12 hores. Sara Aguessen és la ministra de Transició Ecològica.
Ese trabajo ha permitido alcanzar dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, se concluye que no existe evidencia de ciberincidente o ciberataque como causa de la crisis energética, ni en el operador ni en los distintos niveles. Sin embargo, lo que sí puedo decir y poner de manifiesto hoy es que sí se han identificado vulnerabilidades, carencias o malas configuraciones de medidas de seguridad.
19 detinguts en una operació policial contra el Top Manta a Salou, al Tarragonès, en què també s'ha decomissat material falsificat.
Els agents han fet una desena d'escorcolls a Salou, Reus i les Borges del Camp, al Baix Camp, que ha generat una resposta violenta d'un grup de manters.
Ràdio Cambrils, Margarida Mallol.
Fons dels Mossos d'Esquadra han indicat a Ràdio Cambrils que si bé l'operació a Salou ja ha acabat, continua oberta a altres llocs i no es descarten més detencions.
En cultura, la Patum de Berga ja comença a escalfar motors per celebrar una de les festivitats més importants de Catalunya.
Demà comencen els actes principals, però aquesta tarda ja està en marxa la Patum de la Llar dedicada i feta per persones amb diversitat funcional.
I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol arrencar amb bon peu la final de la primera masculina de futbol sala.
Els blaugranes han iniciat des de 3:15 l'eliminatòria definitiva per intentar guanyar el títol de Lliga. Els jugadors dirigits per Tino Pérez s'enfronten al Cartagena al Palau en una sèrie, el millor de 5 partits. El partit ha arribat ara mateix al descans amb 2-1 pel Barça. Un Barça que té el factor pista favorable, s'enfronta al vigent campió de primera i necessita guanyar el títol per aconseguir el bitllet per disputar la Champions de la pròxima temporada.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un dimarts molt calorós i, de fet, avui aquesta temperatura que ha pujat més que ahir. També arran de mar ha pujat més la humitat i, en qualsevol cas, parlem d'una situació completament estiuenca, canicular, quan encara falten ben bé 5 dies perquè comenci aquesta nova estació astronòmica. També aquesta mateixa calor ha desembocat en algun ruixat molt puntual que ha anat caient i que encara cau a l'Alt Berguedà, en alguns indrets del Cadí, també de la comarca del Ripollès. En aquests indrets del Prepirineu central aproximadament, fins a aquesta vesprada tindrem algun xàfec local. També a l'extrem sud de l'Ebre, cap a ja les comarques de Castelló, alguna tempesta. La resta del país un temps més tranquil, també demà, i només despertarem amb alguns núvols a les Terres de l'Ebre, que es desfaran de seguida. Demà tornarà a fer molta calor i molta xafogó, i a la tarda, novament, alguna nuvolada amb alguna gotellada, algun ruixat local, bàsicament a l'Alt Pirineu gironí. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació ja millorant a la majoria de punts. A la C58, recordem, hi teníem un accident a Badia del Vallès amb dos carrils tallats. Ara ja tot obert, tots els carrils oberts, i el trànsit ha millorat molt en aquest tram. De fet, queda intensitat com a molt en aquest punt de Badia, de la C58 i en sentit Barcelona. Ens queda la C60 Argentona, un quilòmetre escàs d'aturades a l'últim tram, tocant a Mataró, direcció a la C32, per tant, l'entrada per la C58 amb intensitat, amb lentitud, entre Torrebaró i el Nus de la Trinitat, i encara un tram de les dues rondes en sentit Besòs, especialment la ronda de dalt, que no acaba de fer net entre Pedralbes i Sant Gervasi. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Junts per Catalunya no li assegura la resta de legislatura a Pedro Sánchez, sinó concreta com es compliran els acords presos a Brussel·les el novembre de 2023.
Avui Pedro Sánchez, que no compareixerà al Congrés fins al 9 de juliol per donar explicacions pel cas Cerdán, s'ha reunit amb els màxims dirigents de Junts a Madrid. Jordi Turull i Míriam Nogueras li han exigit més reunions i concrecions per prendre una decisió. Tot plegat avui, que el president espanyol ha fet arribar una carta a la militància en què promet continuar lluitant i considera que el partit està davant una operació de demolició moral.
La reunió amb Junts arriba després de la que va mantenir ahir amb Yolanda Díaz i finalment serà demà quan està previst que Pedro Sánchez es reuneixi amb Gabriel Rufián, d'Esquerra. Irene Sagales.
Ha estat més d'una hora i mitja de reunió a la Moncloa entre Jordi Turull, Míriam Nogueras i Pedro Sánchez. Junts li ha advertit al president espanyol que no té garantida la legislatura i reclama més reunions i concrecions per prendre una decisió. Jordi Turull és el secretari general de la formació.
Nosaltres hem quedat unes coses amb el president Pedro Sánchez, ens les ha de concretar i a partir d'aquí nosaltres prendrem les nostres decisions, sobretot quan ell ens concreti com i de quina manera té previst la continuïtat de la legislatura i com i de quina manera té previst i ens pot garantir el compliment de la lletra i de l'esperit de l'acord de Brussel·les.
A la sortida, Turull ha remarcat que el partit ja estava al límit de la confiança amb el govern espanyol abans de l'esclat del cas Cerdán. La reunió amb Junts tenia especial rellevància perquè Santos Cerdán era el principal interlocutor del PSOE amb el partit de Carles Puigdemont. Per aquest dimarts també estava prevista una reunió amb el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, però finalment la trobada s'ha ajornat fins demà dimecres.
Ho dèiem també en portada, Pedro Sánchez ha enviat una carta a la militància del PSOE on defensa la seva resposta davant l'escàndol pel cas Santos Cerdán. Es referma en la voluntat de continuar el govern espanyol i denuncia el que qualifica com a operació de demolició moral.
A la missiva, el secretari general del partit reconeix que la decepció és enorme, però que cal seguir lluitant per impulsar polítiques públiques en la sanitat, l'habitatge, l'ocupació o les pensions. El president del govern espanyol diu a més que cal fer-ho amb la mateixa il·lusió i ganes que el primer dia, i encara més si és possible, perquè ha afegit els socialistes sempre s'han fet més forts davant de les adversitats. Després de la reunió del Consell de Ministres, la seva portaveu, Pilar Alegría, ha defensat novament la ràpida actuació feta en el cas Cerdán.
Ninguna organización está exenta o está libre de poder tener algún caso de corrupción. Aquí la diferencia es cómo se actúa. Y aquí desde el primer momento siempre se va a actuar igual, con contundencia, de cara y tomando medidas desde el minuto uno.
I també el govern de la Generalitat considera lamentable, vergonyant i insuportable el comportament recollit en el cas Santos Cerdán. Però assegura que aquesta crisi no afecta per res l'executiu. De fet, manté que el finançament singular no es veurà afectat i confien que hi haurà una nova reunió bilateral per a finals de mes. Mont Carvajal.
La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que el govern manté la intenció de reunir-se amb el govern central per tancar el finançament singular segons el previst, és a dir, aquest mes de juny. Ara bé, falten 12 dies i encara no hi ha data. Ha dit que ja era una qüestió complexa i que no té res a veure amb la crisi al PSOE creada pel presumpte cas de corrupció de Santos Cerdán, que ha commogut Paneque.
És vergonyant i fins i tot diria que insuportable en algunes ocasions veure el comportament o certificar el comportament d'algunes persones vinculades a la família política que representa. Ara bé, vostè em deia quina és la diferència. Miri, en el cas del Partit Popular s'estava parlant d'un finançament sistèmic respecte al partit. Aquí estem parlant del comportament de tres persones concretes que han estat apartades.
La consellera ha assegurat que aquest cas no impactarà per res en el funcionament del govern català ni en els acords assolits amb Esquerra i els Comuns. Precisament s'ha mostrat optimista pel que fa a l'acord sobre l'empresa mixta que gestionarà Rodalies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I l'altre titular del dia, el govern espanyol ha presentat aquest dijous els resultats de l'informe que va encarregar per determinar les causes de l'apagada que el 28 d'abril va deixar les fosques la península Ibèrica durant prop de 12 hores.
L'informe del govern espanyol sobre l'apagada assenyala Red Eléctrica i els operadors com a responsables i detecta vulnerabilitats.
Sònia Kerr.
La ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha fet una primera valoració després de la reunió del Consell de Ministres. Les principals conclusions són que es descarta del tot que fos un ciberatac o un ciberreincident, però això sí, que es posa de relleu una certa vulnerabilitat de tot el sistema elèctric.
Ese trabajo ha permitido alcanzar dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, se concluye que no existe evidencia de ciberincidente o ciberataque como causa de la crisis energética, ni en el operador ni en los distintos niveles. Sin embargo, lo que sí puedo decir y poner de manifiesto hoy es que sí se han identificado vulnerabilidades, carencias o malas configuraciones de medidas de seguridad que sí pueden exponer las redes o los sistemas a potenciales riesgos futuros.
AGSN ha posat en valor que només ha entregat 49 dies en fer l'informe, que és la meitat del temps que dona la Unió Europea per conèixer els resultats en casos com aquest.
En successos, 19 detinguts en una operació policial contra el Top Manta Salou, al Tarragonès, en què també s'ha decomissat material falsificat.
Els agents han fet una desena d'escorcolls a Salou, Reus i les Borges del Camp, al Baix Camp, que han generat una resposta violenta d'un grup de manters.
Ràdio Cambrils, Margarida Mallol.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut 18 persones aquest matí a Salou en un dispositiu contra una organització criminal dedicada a la venda i distribució de material falsificat i amb destinació al Top Manta. Fonts dels Mossos d'Esquadra han indicat a Ràdio Cambrils que si bé l'operació a Salou ja ha acabat, continua oberta a altres llocs i no es descarten més detencions. Encara hi ha un altre detingut, tot i que aquest ha estat acusat de desordre públic. Durant l'actuació, un grup de persones s'han concentrat al carrer i han llançat objectes com a protesta per les detencions. El dispositiu policial ha començat a les 6 del matí, agafant per sorpresa els detinguts. S'han fet escorcolls a una desena d'habitatges i s'ha confiscat el material que s'ha trobat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Els joves de fins a 35 anys que vulguin adquirir un habitatge podran sol·licitar un préstec a l'Institut Català de Finances per valor del 20% del pis a partir del 30 de juny. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
La Generalitat oferirà una nova línia d'ajudes de fins a 50.000 euros per poder pagar l'entrada del seu primer pis, una mesura que ataca la impossibilitat dels joves per emancipar-se i a la mateixa vegada fa créixer el parc d'habitatge protegit. Estem parlant de vivendes que estan al mercat i adquiriran aquest cartell inamovible després de l'adquisició. Els préstecs cobriran el 20% del valor de l'immoble i tindran un 0% d'interès i no s'haurà de retornar fins que la hipoteca estigui pagada. La mesura està orientada a que el 20% surti d'aquesta nova línia d'ajuts i el 80% de les entitats bancàries que s'han sumat a la iniciativa per agilitzar tràmits i sinergies. Poden accedir joves fins a 35 anys inclosos i la mesura inicialment està pensada per 5 anys, és a dir, fins al 2029, on s'invertiran 500 milions d'euros.
En aquest sentit, també el preu mitjà del lloguer ha caigut un 4,9% a Catalunya un any després de l'aplicació del topall de preus.
Pel que fa a Barcelona, la reducció és encara més marcada i arriba gairebé al 9%. La consellera d'Habitatge, Sílvia Panecchi, ha celebrat les dades però ha advertit que encara no s'ha arribat al final del camí.
El resultat del primer any d'aquesta contenció de rendes en les zones de mercat tensionat, per tant, és una valoració ja de 4 trimestres, de tot un any sencer, que ens marca en una tendència de correcció i d'estabilització dels preus de lloguer.
Tot i això, les dades del govern també mostren un increment dels contractes de lloguer de temporada que s'han disparat un 52%.
Precisament, encara parlant d'habitatge, ultimàtum de l'Ajuntament de Barcelona a Airbnb.
Jaume Collboni amenaça la plataforma amb activar la via penal si manté anuncis de pisos turístics il·legals al seu web. Segons l'últim recompte del consistori, en tenia prop de 800. Per la seva banda, Airbnb considera que l'alcalde utilitza la plataforma i el lloguer de curta durada com a caps de turc.
Jordi.
Aquest ha estat el resultat de la reunió que aquest dimarts han celebrat a Jaume Collboni i el màxim responsable de la plataforma a la península Ibèrica, Jaime Rodríguez de Santiago. Una trobada on l'alcalde li ha plantejat fer un nou conveni que s'adapti a la nova normativa que entrarà en vigor l'1 de juliol quan començarà a funcionar el registre únic a tot Espanya i li ha reiterat que d'aquí a 3 anys tancaran els 10.000 apartaments turístics que hi ha a la capital catalana. Dues propostes que han estat rebutjades per Airbnb, un fet que no ha agradat gens ni mica a Collboni.
Hem percebut en aquesta plataforma un empitjorament de l'actitud pel que fa a la necessitat de combatre els pisos turístics il·legals a la ciutat de Barcelona. No permetrem cap empara de la il·legalitat i actuarem en el cas de que aquesta situació es prellongui al temps.
Airbnb considera que la normativa actual a la capital catalana és arbitrària i draconiana i que les polítiques de Collboni són contradictòries. En un comunicat, la plataforma ha ofert el seu suport perquè la regulació a Barcelona permeti que els residents puguin oferir casa seva de manera ocasional, un model que diuen avalen des de Brussel·les els mateixos socialistes.
Més qüestions. En aquest cas, en matèria educativa, el govern augmentarà en 1.650 places la plantilla de docents per al curs vinent i els professors coordinadors de matemàtiques cobraran un plus de 625 euros al mes.
L'executiu destinarà gairebé 1,5 milió d'euros en el conveni de col·laboració amb l'OCDE i rebaixarà els preus dels graus universitaris.
Mont Carvajal.
El govern amplia la plantilla d'educació en 1.650 places. Un miler seran docents de primària, secundària i formació professional. I es farà èmfasi en les escoles inclusives. A més, en 240 centres es durà a terme un programa específic de reforç de matemàtiques. Aquí, els coordinadors del programa tindran un plus de 625 euros mensuals. La consellera i portaveu Sílvia Paneque n'ha explicat l'objectiu.
Els nois i noies que necessiten aquesta educació personalitzada i especial, com la millora de les matemàtiques, que era una de les competències doncs, que es mostrava amb resultats no òptims, doncs aquests tres acords van tots buscant un mateix objectiu, que és recuperar l'excel·lència del resultat del sistema educatiu a Catalunya i, per tant, de la qualitat educativa dels catalans i catalanes.
La consellera ha concretat que es destinaran 1,4 milions d'euros al conveni amb l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, per millorar els resultats educatius. I pel que fa als preus de totes les universitats públiques i la UOC, es rebaixaran el curs vinent. Cada crèdit tindrà un preu únic de 17,69 euros i els màsters una rebaixa del 30%.
I encara parlant d'educació, el desplegament del pacte contra la segregació escolar s'ha analitzat aquest matí amb representants del món local en una jornada en què s'han posat sobre la taula dos nous reptes: la segregació residencial i la discriminació dins els propis centres educatius. Esther Minguell.
Tot i la reducció del 25% de la segregació escolar des que es va signar el pacte el 2019, la Sindicatura de Greuges de Catalunya alerta de dues dificultats per poder avançar en el seu desplegament. Una d'elles té a veure amb la tendència a la concentració en una zona d'un determinat perfil socioeconòmic, ho explica Aida Rodríguez, adjunta a la síndica per la defensa dels drets dels infants i adolescents.
Els municipis han de poder treballar aquesta segregació, no només la millora de barris, sinó la millora en aquesta perspectiva, no?, que és la de lluitar a combatre la segregació residencial, perquè té efectes també en els infants, en les escoles, genera desigualtats i, per tant, condiciona les seves possibilitats educatives.
Rodríguez alerta també sobre la pròpia segregació dins les escoles per la diferència racial i detalla altres aspectes a millorar, com la detecció precoç de l'alumnat vulnerable o la gestió de la matrícula viva. Tot plegat s'ha exposat a la jornada de seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar al món local, on hi han participat experts en l'àmbit educatiu i representants municipals com els alcaldes de Manresa, Mataró o Premià de Mar, han exposat casos d'èxit i dificultats.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En territori, en medi ambient, bandera negra aquest any per les platges de Barcelona, el Delta del Llobregat, les de Tarragona, Ascó i els municipis de Llançà i Lloret de Mar per contaminació o mala gestió ambiental. Les assenyala Ecologistes en Acció en el seu darrer informe.
Les platges de Barcelona estan molt contaminades per aigües fecals empitjorades enguany per les pluges de la primavera que van desbordar els sistemes de clavegueram. Són les de Sant Sebastià i la Barceloneta. La ciutat té 15 dipòsits pluvials, explica l'organització ecologista, que amb la intensitat intensitat de les pluges de fons mesos van resultar insuficients. A les comarques de Girona, Ecologistes en Acció destaca amb una bandera negra el govern municipal de Llançà a l'Alt Empordà, perquè vol urbanitzar uns espais naturals d'alt valor ambiental, que són la part final del rec d'en Feliu i la pineda de la platja de la Farella. Ho destaca Cristóbal López, de l'àrea de Medi Marí d'Ecologistes en Acció.
En Girona, de la Playa La Farela y el Parque Natural Cap de Creus, de las pocas zonas, el pinar de la playa y el final del río, que además es zona inundable, ¿no? En este parque natural, son de las pocas zonas que aún están libres de urbanizaciones. El propio ayuntamiento de Llança hizo un plan general en el que quiere urbanizar y acabar con lo poquito que le quedaba de las zonas aledañas a las playas, que aún se mantenían vírgenes o por lo menos no urbanizadas, ¿no?
A Tarragona, la bandera negra és pel magatzem soterrani de CO2 que Repsol ha construït davant la costa de la ciutat, i Ascó per la torre de refrigeració de la central nuclear, que s'ha convertit en una font de microplàstics que van a parar al riu Ebre. Ecologistes en Acció remarquen que Catalunya és el territori de l'Estat amb més pressió urbanística del litoral.
I en marxa aquesta tarda una manifestació a la Garriga per protestar contra la construcció d'un nou tanatori al municipi. Seguint aquesta protesta hi ha el nostre company de Ràdio Silenci, Jordi Roig. Bona tarda.
Bona tarda. Una quarantena de persones s'han concentrat a 1:15 del vespre a la plaça de l'Església de la Garriga, davant de l'Ajuntament, per mostrar el seu rebuig a la construcció del nou tanatori municipal. Sobretot, es tracta de veïns i veïnes del barri de les Roques, on es construirà l'equipament a l'ubicació on hi ha actualment un magatzem municipal. El veïnat es queixa que no s'ha consensuat el projecte amb la gent que canviarà la formació del barri i reclama que recuperi la proposta de l'anterior legislatura de fer el tanatori al costat del cementiri. Amb l'objectiu de poder donar tota la informació necessària als veïns del govern de la Garriga, amb l'alcaldessa Meritxell Budó al capdavant, han rebut els manifestants a la sala de la presa del consistori, on tot just ara l'estan presentant al projecte. Cal de veure si el veïnat del barri de les Roques proposa canvis i també saber si l'equip de govern s'obre a incorporar modificacions a un projecte que tot just està a punt de portar-se a licitació perquè una empresa s'encarregui de la construcció i la futura explotació durant els propers 50 anys.
Moltíssimes gràcies, Jordi, des de la Garriga. I Vilanova i la Geltrú ha acollit avui també el primer Fòrum de Mancomunitats de Catalunya, una jornada que pot haver estat la llavor per la creació d'una futura associació de mancomunitats. Canal Blau.
A Catalunya hi ha registrades una seixantena de mancomunitats en què els ajuntaments gestionen de manera conjunta serveis tan diferents com poden ser els subministraments d'aigua, la gestió de residus, la promoció turística, polítiques de gènere, la recollida d'animals domèstics o el control de plagues. Un centenar de tècnics i càrrecs electes de 25 mancomunitats han estat avui a Vilanova i la Geltrú per intercanviar experiències i conèixer les problemàtiques comunes, per primera vegada, també pensant en la creació d'una futura associació de mancomunitats de Catalunya, com explica el president de la Mancomunitat Penedès Garraf, Juan Luis.
Les mancomunitats han de continuar sent motors de transformació, de participació i de democràcia local, amb la mirada posada en el benestar de la ciutadania i en el desenvolupament sostenible del nostre territori.
Les mancomunitats es reivindiquen com una eina de gestió municipal vàlida, democràtica i eficaç.
I en cultura, la Patum de Berga ja comença a escalfar motors per celebrar una de les festivitats més importants de Catalunya. Demà comencen els actes principals, però aquesta tarda ja està en marxa la Patum de la Llar, dedicada i feta per persones amb diversitat funcional. Allà hi tenim els companys de Televisió de Sabadell, Guillem Parramon. Bona tarda.
Molt bona tarda, doncs som just a la plaça de Sant Pere, on ara mateix doncs és plena a vessar. Centenars de persones s'han aplegat a aquesta plaça en aquest dimarts de Corpus i s'està celebrant la Patum de la Llar, una Patum adaptada, creada i organitzada per la Fundació La Llar, que el que busca és adaptar la tradició a tots els públics per tal de que les persones amb diversitat funcional puguin gaudir de la festa i puguin formar part de la festa. De fet, membres de la Fundació La Llar són els encarregats de carregar amb les bèsties, de carregar amb els personatges que formen part d'aquesta gran tradició. De fet, avui veurem un salt complet de la Patum de Berga, és a dir, no és tan llarga com la Patum tradicional, només es fa un únic salt complet, i a part d'això doncs, també hi ha diferents adaptacions per tal que aquesta sigui una festa accessible i que ho pugui gaudir absolutament tothom. Per tant, últims compassos d'aquesta Patum de la Llar, que donarà pas als actes principals de la Patum, que començaran demà dimecres.
Notícies en xarxa. Esports.
moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquesta tarda ha arrencat la final del play-off pel títol de la primera masculina de futbol sala. Al Palau Blaugrana, el Barça, que té el factor pista favorable a la final, rep el Cartagena, vigent campió de Lliga. El partit es troba ja a la segona part, 3 minuts i mig d'aquest segon temps, i el Barça amplia les diferències fins al 4-1. El segon partit serà dijous a l'Enei, també al Palau Blaugrana. Cal recordar que qui guanya el títol s'endurà el bitllet per jugar a la pròxima edició de la Champions la temporada. En futbol, el Barça ha explicat que Gerard Martín ha estat operat amb èxit de la luxació de la base del cinquè metacarpià de la mà dreta. Es preveu que el lateral estigui disponible per a l'inici de la pretemporada. Pel que fa a les altres competicions, a les altres divisions, en futbol, l'Europa ha anunciat dues renovacions. De l'equip femení, Clara Clemente, que sumarà la seva 12a temporada defensant la samarreta escapulada. De l'equip masculí, han anunciat la renovació de Juan Flere, el porter argentí, que serà el seu segon curs defensant la porteria escapulada. En hoquei patins, el Barça és a un pas de sumar un nou títol de Lliga. Els blaugranes golejaven el Liceo 6-0 i queden a un sol triomf d'endur-se el títol en una sèrie final que es desplaça ara a Galícia. L'entrenador del Barça, David Cáceres, alerta de la dificultat que es trobaran a la Corunya.
Quan l'omplen és un pavelló molt calent, on la gent ajudarà, segur que apretaran els àrbits per intentar treure coses, i a part la qualitat que té el Liceu. Penso que és un equip que ha arribat a aquest final de temporada amb molt bon nivell. Guanyar un Reus 3-0 és molt difícil, i va aconseguir guanyar-lo dos cops a casa seva i anar a Reus i guanyar, o sigui que ens trobarem un rival primer de tot ferit.
Per al Vilassana són dies alegres de balanç final de curs en una temporada en què les del Pla d'Urgell han estrenat el palmarès a l'èlit amb 3 títols: la Supercopa, la Intercontinental i la Copa, alçada diumenge a Cerdanyola. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Encara convivint amb una ressaca emocional evident després de tancar la temporada 24-25 aixecant la Copa de la Reina i ratificant un curs que sense cap mena de dubte quedarà a la memòria de tot Vilassana. Hem parlat amb Victòria Porta, una de les jugadores més importants del Vilassana. Ampliant una mica més la mirada i repassant el que ha estat la temporada 24-25 pel Vilassana, el resum és senzill, ho deia Porta, el millor curs de la història del club.
Hem perdut moltíssimes finals, en molts partits importants, moltes fases classificatòries, però bueno, suposo que al final aprendrem d'aquestes derrotes el que ens ha portat avui a poder guanyar aquests títols, a poder marcar aquesta temporada, a poder dir que la 24-25 ha sigut la millor temporada que ha viscut el club hoquei Vilassana, i suposo que bueno, ara sabem el que és, sabem el que és portar un títol a la nostra gent, i ara ja bueno, no hi ha excusa que valgui, i ja volem guanyar, volem tornar a repetir les sensacions i volem portar més títols a casa.
El Vilassana tanca la temporada 24-25 havent aixecat la Supercopa d'Espanya a principis de curs, viatjant a Argentina per guanyar la Intercontinental Cup i posant el punt final amb l'èxit absolut de la Copa de la Reina.
Notícia d'última hora, perquè en bàsquet la FIBA ha fet oficial la participació de la penya a la pròxima edició de la Champions League, la temporada 25-26.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible una Vila al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Al Giné. Gràcies per escoltar-nos, nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Són les 12 del migdia i fa un sol espatarran. La cervesa i la sangria i el tecnito sonen. I només falta que tu vinguis amb els culers a la farra, que toca vermutet. Palmerita és un cotxazo i un temazo del mil. Passem pel Seven i Eleven com a Miami Beach, amb les finestres baixades i amb camisa de fil. M'hi podria acostumar, ja t'ho dic. Cafè pels més cafeteros. Cafetero, ya tu casa. una miqueta de farruta tocava, un branchit amb els meus tetes tocava, un bailoteo sota el sol ja tocava, ja tocava. Per palmeritas un cotxazo i un temazo del mil, passem pel seu anil, levan com a Miami Beach, amb les finestres baixades i amb la cami del hit, mi poli cafè pels més cafeteros. Platanes i palmeritas i un temazo del mil, amb les finestres baixades i la camí dels hits, m'hi podria acostumar a tu i... Cafè pels més cafeteros.
La xarxa de comunicació local.
Festival Portal Blau 2025. Les Migues, Valeria Castro, Pau Banyvé, la Lúdic Banc, Cala Vento i molts més en directe al Festival Portal Blau.
La xarxa.